Vinga, que parlem ja de noves tecnologies. Ja saps que cada dimecres a la meitat de la setmana, camí cap a la una de la tarda, ens posem al dia del món tecnològic, que és un món rapidíssim. Escolta, si el món en si ja et sembla que va ràpid, doncs el tecnològic t'asseguro que, quan ja et penses que ho hem vist tot, doncs no, sorgeix alguna tendència nova, algun dispositiu nou, i t'ho expliquem perquè estiguis al dia. Aquí els dimecres a l'Infocope Lleida. Ens pots trobar a internet infocopelleida.com, seguir-nos a les xarxes socials i escoltar-nos també a través del podcast. A part de fer-ho en directe a Cope Lleida els dimecres, també pots recuperar el podcast perquè allí ens explaiem una mica més. El podcast és versió extesa, per tant, parlem de més coses i en més profunditat. Però els actors són els mateixos, eh? Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, doncs, Jaume, de què parlem avui?
Vinga, va, que la setmana tecnològica no s'atura ni un segon. Aquesta setmana us portem novetats que es fan pensar, que ens fan pensar en aquest futur molt, molt proper i radicalment diferent. Mark Zuckerberg ha afirmat que la intel·ligència artificial aviat podrà programar millor que els humans, posant en dubte el futur del desenvolupament del software tal com el coneixem. En parlarem tot plegat a la tertúlia. Més coses. Les grans tecnològiques, per la seva banda, ja tenen un pla secret preparat per si la IA es torna incontrolable. L'Skynet, que sempre ens diu a la vida. Som-hi. Mentrestant, Apple planeja llançar 2 iPhones a l'any, canviant per complet el seu calendari habitual. Sabeu que habitualment, doncs ara s'està rumorejant. Verem què passa en el mercat, perquè això ho vol sacsejar. Microsoft renova la seva línia de Surface amb potència millorada i preus molt més competitius i baixos. També en parlarem. I atenció als usuaris de Samsung. Ara podreu enviar i rebre diners directament des del mòbil de manera fàcil i ràpida. Com podeu veure, tenim
però
avui...
Però els has de tenir, els diners, sí, clar, no és que te'ls doni Samsung perquè puguis jugar amb ells.
No tens que canviar.
Compro un telèfon a Samsung i ja envia...
És igual que els cromos. Quan tens un de repe, clar, si no el tens, no pots canviar. Si el tens, el pots canviar.
Que es mogui, però si no el tens, és igual, no funciona llavors.
Doncs ja veieu que avui tenim contingut i contingut del potent. I com podeu escoltar, doncs tots aquests temes preparats, però primer, això sí, un moment pel record, on el David ens porta aquesta efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
El cerca lejos.
Pues fijaros, hoy nos vamos a ir hasta tal día como hoy de 1946, donde un pequeño departamento tecnológico en Tokio, devastado por la Segunda Guerra Mundial, y con dos señores que fundaron tal día como hoy lo que conocemos como Sony Corporation. En aquella época no se llamaba Sony, se llamaba Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. La fundaron con un motivo de algo que pasaba, ya que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y su objetivo era reparar radios y fabricar equipos electrónicos. Todo esto les llevó a que en 1958, precisamente, ya cambiaron su nombre a Sony, una palabra muy corta que viene de dos palabrejas. Una de la parte latina sonus, sonido, donde ellos ya empezaban a jugar con la imagen y el sonido, y otra de la parte Sony, con dos N's y con Y, donde era un apodo muy familiar para decir chico joven. Bueno, ellos comenzaron haciendo un transmisor de megafonía y algo que en 1955 revolucionó, que era la primera radio de transistores japonesa. Esta radio de transistores con pilas que tanto echaban de menos muchos el lunes pasado con el apagón, pues eso. Y más adelante, ¿qué es lo que lanzó a Sony con el sonido a nivel mundial para todo el mundo en 1979? Pues los famosos Walkman. ¿Os acordáis de los Walkman o no?
¿Quién ha tenido tus Walkman?
No, hombre, un Walkman sí que va a marcar una época.
Depende de la generación que sigues, ¿eh?
Por supuesto, pero a partir del 79, en los 80, fue nuestra compañía de música, radio y, como no, para nuestros casetes poder escucharlos. Fijaros que Sony se ha convertido a día de hoy, bueno, pues en una sede multinacional, con su sede en Tokio, con más de 100.000 personas que trabajan en Sony a todo el mundo y que los conocemos tanto por la parte de televisores como por la PlayStation, como no, como la tecnología de sensores de imagen, como pueden ser las cámaras las cámaras que están presentes en nuestros iPhone, por ejemplo, para los teléfonos móviles, o cómo no, con Sony Music o Sony Pictures, que son los líderes del entretenimiento mundial de música y de cine. O sea que fijaros, la historia de Sony es un claro ejemplo de cómo una pequeña idea nacida en tiempos difíciles puede transformarse en un gigante mundial. Desde arreglar radios hasta dominar el entretenimiento global, Sony, la verdad que ha definido la parte de cómo escuchamos, vemos y jugamos. Así, una semana más demostramos cómo no es imprescindible dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1946 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, que si és dimecres i estem aquí al migdia a Copelleida, doncs ara en antena què teniu? Uns tequis, 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 molt friquis, friquis, friquis. I ara comença
la tertúlia fric.
Doncs vinga, va, comencem, perquè avui tenim temes, en tenim. I molt potents, perquè, atenció, programadors, que el compte enrere ha començat. Això és el que diu Mark Zuckerberg, que ha declarat que aquesta intel·ligència artificial aviat podrà generar codi amb més qualitat que els humans i que aquest moment arribarà molt abans del que ens pensem. Prepareu-vos, perquè la revolució del codi automàtic ja està en marxa. Ho veieu així?
Bueno, yo creo que...
Los programadores hace de muchos días que se los están cargando, ¿eh?
Sí, pero aún así, es decir, y recordemos incluso las entrevistas que hacíamos en el Mobile World Congress, siempre va a hacer falta un programador precisamente para programar esa inteligencia artificial. Y para que esa inteligencia artificial, tan autónoma como la creemos, no lo es. Hay que darle know-how, hay que darle conocimiento. Tampoco sabemos si es capaz de inventar. Sí, de mejorar sobre una base, pero de inventar o reinventar, como ocurre en la tecnología, yo creo que puede ser, ¿no?, que la transformación de los programadores ya esté en marcha y que sea más importante a día de hoy ser un buen programador de inteligencia artificial y conocer esas bases de la inteligencia artificial como el programador de machacar código que conocemos hasta hoy día.
Esta figura es
claro,
la que...
es decir, el de machacar código, no. Hoy
sí,
día...
perquè el d'inventar codi...
Fijaros.
O el d'inventar coses, vull dir, si no, ja està la xarxa, com ho sabrà la intel·ligència artificial?
Hace 10 años estudiar matemáticas era algo muy potente, pero que realmente la salida laboral no era tal. Hoy día... todos estos matemáticos están precisamente trabajando para la inteligencia artificial. Y teníamos noticias de hace poco tiempo como que, oye, que no hay ni matemáticos que quieran dar clases en los institutos, nos estamos quedando sin matemáticos, pero porque todos tienen trabajo. Uh-huh. Igual que la parte de biología y la parte de medicina. Al final, toda esta investigación de la IA y cómo comienza la IA se basa en cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras neuronas y cómo son capaces de evolucionar. Y de esa base médica y de esa base de biología es de la que nace la inteligencia artificial, con lo cual al final, bueno, pues van a ser otro tipo de, llamémosle, programadores. Pero sí que es verdad que a lo mejor para hacer un programa y tener que tener 250 ingenieros para que machaquen código, pues eso no hará falta. Pero sí harán falta, y el que tenga 250...
Miqueta, aquells que machaquen pràcticament com a robots, coses que podríem dir que
això,
són...
Això sí, però això, clar, això és com ara fer textos o resumir textos, etc. Això ja t'ho fa la intel·ligència artificial, però se generen d'altres llocs de treball i d'altres necessitats, amb el qual jo crec que es reubica. Ara, sí que estic d'acord amb Mark Zuckerberg, diu que pel 2026 ell parla de la meitat, del 50% del codi. Bueno, això de ficar-hi percentatges tampoc és així, però que, com diu el David, tot el que sigui, quan ja hem pensat i els enginyers han decidit com fer-ho, el que és picar-ho, teclejar-ho, per entendre'ns...
Sí, el que és treball físic de picar.
Això sí, això sí.
I si la intel·ligència artificial se'ns va de les mans? Doncs les grans tecnològiques no volen deixar res a l'atzar i ja tenen preparats plans d'emergència per frenar una IA descontrolada. vale? Un debat que ens porta a reflexionar. Estem realment preparats per controlar allò que hem creat?
No serà meter explosivos en los data centers, ¿no? Porque
no. No, precisamente de lo que hablan y de lo que habla esta noticia es que hay que estar programando ya sistemas de recuperación, hay que estar programando ya estos antivirus o antiataques si hablamos contra la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sepa reconocer cuándo está siendo atacada y sobre todo si se cae, cómo recuperarla.
Sí, pero recordem també que a vegades la inteligència artificial al·lucina i ens dona una sèrie de respostes, bueno, se'n va de mare,
sí, de moment,
¿vale?
Sí.
I a vegades se pot descontrolar.
Correcto, precisamente esto es lo que hay que estar trabajando en forma paralela. Me vuelvo a cosas tan básicas para que lo entienda la audiencia como el apagón, ¿no?
Sí,
decían,
sí, claro.
Oye, llevan 60 años formando gente y formándose los unos a los otros por si caía el sistema de la luz, cómo recuperarlo. Y ha habido 5 generaciones de trabajadores que lo han estudiado, que estaban preparados y no han tenido que hacerlo nunca. Y lo han hecho. Y, ajá, ojo, ha salido bien, bajo mi punto de vista. Pues esto es lo mismo. Es decir, los protocolos es que es lo primero que tiene que existir. Y precisamente programar a la inteligencia artificial para que sepa detectar cuándo está siendo hackeada o cuándo está intentando ser hackeada para que ella pueda generar avisos o pueda contraatacar, bueno, pues es algo que es que tiene que estar desde el día 1. Y cómo no, incluso si lo tiran, ¿vale? ¿Cómo poder recuperarlo y cómo poder activarse o actualizarlo? Ajá. Al final son medidas de seguridad para una amenaza que hoy día no existe, pero que puede llegar a existir. Pero igual que comentaba antes con la luz, tampoco existía.
Correcto.
Hace 60 años, ¿no? Y ahora resulta que se ha tenido que utilizar. Pero esos protocolos...
Se ha de prever todas las situaciones.
Exacto, ¿sabes? Esos protocolos están. Entonces, una de las estrategias más comunes que tienen ahora mismo, que están trabajando, es, bueno, pues crear, por así decir, copias de seguridad, vamos a llamarle, ¿no?, en entornos aislados. Es decir, tener entornos totalmente infranqueables o que puedan ser a priori infranqueables para poder supeditar encima del sistema si el sistema es atacado o demás. Bueno, pues es que es algo que se tiene que trabajar. Trabajamos todos los días en la seguridad de un montón de cosas con las que actuamos, pues esto con el cáliz que está tomando tiene que estar exactamente igual protegido.
Fixeu-vos que a la península Ibèrica vam tenir l'apagada elèctrica aquesta passada setmana i ens vam adonar de la dependència de la corrent elèctrica per pràcticament tot, per moltes, moltes coses quotidianes, del dia a dia, però coses tan bàsiques com tenir aigua a les cases, per exemple, i ja no parlem del món digital, vull dir, és dependència total i absoluta, i que només que falli un actor entremig ja et quedes sense, és a dir, els centres de dades seguien funcionant, però l'antena que et dona cobertura al mòbil del teu barri no funcionava, se li va acabar les bateries i va deixar de funcionar, i tu automàticament no tens accés a les teves dades, al teu núvol, a tot plegat. Doncs, dic, extrapolem aquesta dependència que tenim de l'electricitat al món digital. És que todo es digital, David. Es que
sí,
todo,
claro,
lo hacemos,
sí,
en el móvil, en la nube ya, a través de internet, tot. Per tant, mantenir en bona salut l'intel·ligència artificial, que ja és un actor més del núvol i del món digital, mantenir el tema de les comunicacions sa i amb previsió o amb doble o triple canal, per si en falla un, jo crec que és vital, perquè és que avui en dia es bloqueja l'accés a internet i no podem fer res.
Además, coses fàcils i senzilles. És a dir, tota la comunicació hoy dia és digital. Los servicios, agua, luz,
sí,
gas,
también,
teléfono,
sí, claro.
La comunicación con nuestras compañías.
Doncs per aquí va la notícia,
¿no? Es digital. A nivel económico, bancos, tal, pagos, cobros, todo es digital. Educación.
Ara imagina't.
Educación, toda la educación. Entonces, clases virtuales, no clases, deberes para los niños. Comunicarte tú con la universidad, con el instituto, con el colegio de tu hijo, es de forma digital. Es decir, toda la comunicación es digital. Si además se va a implementar la inteligencia artificial material para que todos estos procesos nos puedan ayudar, bueno, pues hay que
tener protocolos. Per aquí anava una mica el tema de la notícia, no? Si tot això ho controla la intel·ligència artificial, imagina't, i es descontrola...
Necessitamos la llave de...
Necessitem un motor roig per... Ep, stop! Párate aquí, si no nos anem a l'aigua.
Y 2026, que es una fecha que se está nombrando mucho, es porque
este
los
es el año
grandes...
Que viene, ¿eh?
Sí. es que lo tenemos aquí en
ya que
siete meses.
Ya que demente.
Y claro, todos los grandes están hablando de esto, de que realmente la popularización va a llegar en 2026.
Mm-hmm. Bé, vols saber com es llançaran els propers iPhones per part d'Apple? Doncs queda't aquí al podcast que t'expliquem que hi haurà canvis. Hi haurà canvis, Jaume, perquè
sí,
estan
perquè,
modificant el calendari
de llançaments. Perquè Apple podria revolucionar el seu calendari
sembla.
De llançaments. Segons filtracions recents, la companyia estaria preparant-se per traure dos models d'iPhones l'any en lloc d'un.
Dos tongades.
Ho fa tot al setembre, saps que llança els iPhones al setembre, doncs ara faria dos. I això canviaria la manera de consumir la tecnologia? O estem davant d'una nova era que els fans d'Apple, doncs, oh, que bé, dos cops a l'any tindrem novetats?
No, bueno, a ver, una cosa está muy clara, y Apple es un genio en todo esto, y es que son unos generadores de rumores, noticias y marketing de una forma bestial.
Sí.
Es decir, cuando no hay noticia, demasiado. Hay que sacar noticia, ¿no? Entonces...
Un cop a l'any, avui en dia, claro, potser és massa, ¿no? Esperar cada vegada 9 mesos.
No, però perdona, fixa't.
Fer los iPhones al setembre, ara, a principi d'any, fans, fas els iPhones SE o els Macs...
No, mira on ens han portat. És a dir, ara ja ens pensem que una vegada a l'any ja és massa temps.
Sí, és massa temps.
Quan estàvem parlant...
Del proper iPhone.
No fa massa anys estàvem parlant de que un telèfon nou o es redissenyava cada any i mig, cada dos anys, sense cap mena de problema. Ara un any ja... Jo quan va arribar lo del cada any pensava, ostres, potser és massa curt això. Guaita, ara ja haurem de passar als cada sis mesos generar una onada de novetats.
Sí, es decir,
que fijaros, que sembla, segons els rumors, sembla que faran, ¿eh?
Claro, el planteamiento es, después de el éxito, la verdad, que han tenido con el lanzamiento del 16E,
sí,
lo que ha sustituido...
Con parell de mesos.
Sí, exacto. ¿Vale? Que la verdad que está teniendo un éxito tremendo en ventas dentro de Apple. Dicen, pues mirad, chicos, si es que estrategia. Nos plantamos en el 2026. Venga, a finales de este 2025 lanzamos el iPhone 17. Con lo cual nos plantamos en el primer semestre, en los primeros seis meses del 2026, donde lanzamos nuestro equipo icónico de entrada. Este caso le tocaría el iPhone 17e. Y en el segundo semestre ya nos vamos a presentar casi cuatro modelos. Unos top, que ya nos dicen que estaban trabajando a ver si hay un 17 Air, ¿no? Aparte del Pro y el Pro Max que conocemos normalmente, y ojo, que los rumores llegan hasta que en el segundo semestre del 2026 podríamos tener el primer iPhone plegable, incluso.
Rumores fuertes ya.
Con lo cual, todo esto pasaría a que el 2027,
bueno,
en vez de presentarnos...
Ya van a ver que en mobiles plegables había un avance y un después.
Sí, mira, correcto.
Ya era muy serio el tema.
Pero ahora os explicaré una cosa de plegable.
Pero es que fijaros hasta dónde van. Si sacaran el modelo plegable y sacaran el Air, esto haría que en 2027 ya, en el primer semestre, no nos presentarían solo el 18E, sino que nos presentarían también el 18. Uh-huh. Aparte de el 19 Air, el Pro Max y el plegable de segunda generación, ¿no? Es decir, un lanzamiento de seis terminales al año.
Dividimos en dos parts, ¿no?
Pues claro, primer semestre la gama de entrada y segundo semestre el
març, abril, setembre, octubre, cada sis mesos. Uh-huh. Si és que és un no parar. Llavors, el juny tens la WWDC.
Sí, perquè a principi d'any al mobile tots els players estan presentant coses, i com que Apple no va al mobile, teòricament no va al mobile, no va al mobile, doncs ella està aquí
no
una miqueta...
No ninguna fèria.
Correcte. Hi ha una època de l'any, durant aquells tres mesos pràcticament no es parla, i tota la seva competència sí.
Mira, t'explico el tema que et deia dels plegables.
Vinga, va.
Perquè vaig... Clar, fa un parell de programes en parlàvem i jo deia que no ho veig, Vaig tenir a la mà aquest plegable amb tres parts. No sé com es diu.
El Huawei.
El Huawei aquest que es plega amb tres vegades. Val? Sí. El vaig tenir a la mà, el vaig tocar. està molt ben fet, està molt ben fet, o sigui, el tema de xassi i tot plegat. Ara, la pantalla, per mi, és que no ho veig. És que no ho veig de cap manera. Primer, que és molt plàstic. El tacte de la pantalla és plàstic. Home, evidentment, per necessitat.
Este de plegar, ho entenc. Ricard, este de plegar no pot ser de vidre, oh, carai.
Que sí, però després, insisteixo, les zones de doblec, és que jo, a veure, jo només el vaig tenir a la mà 10 minuts, eh? El vaig plegar i desplegar, i és que les zones de doblec acabes caient allí. És que per tacte es noten, és que a la vista es veuen. Jo els plegables, insisteixo, a la gent que necessiti,
Ricard,
que necessiti superfície, o sigui, que necessiti treballar i tenir una pantalla gran i tínere, doncs vale.
Saps perfecte. Quan es notaran els plecs? Quan el plegable serà enrotllable.
Bueno, pues mira, potser perquè... Jo ho dic perquè al final segurament tindrem un iPhone plegable i quasi totes les marques l'acaben tenint.
Però quan una cosa, quan es plegue...
Però segueixo dient que és una tecnologia que no.
El cristal no se puede plegar.
Ya lo sé.
Y la diferencia que tienes con una pantalla que tenemos hoy día, que es todo cristal, porque no se pliega, pues
no,
claro,
pot comparar.
No es flexible. El cristal por ahora no es flexible.
A 2.000 o 2.500 o 3.000 euros, per molt ben fet que estigui, tu segueixes tocant, perquè la part d'interacció és la pantalla,
clar,
segueixes tocant allò i veient allò. I no és que la tecnologia no estigui ben parida, és que ho està. Però el problema és el preu i el que obtens amb allò. Ah, insisteixo, si la teva necessitat, que això de necessitats ja saps que és molt qüestionable,
jo diria millor,
que és telèfon, és tenir
el benefici, que gran, el doncs benefici val. Que t'aporta una pantalla gran, si és superior amb tots aquests detallets que tu te molesten, doncs...
Que els veus cada dia, a cada moment, eh? La bueno, toques perquè, cada moment.
Perquè ara tu vens d'aquí. Bueno. Però te'n recordes dels mapes de paper que es plegaven quan els desplegaves? Aquí es notaven tots els plecs.
Que sí, vale, perfecte.
I et queixaves? No, perquè tota la vida els havies vist així.
Que sí.
Sí, bueno, pero ahora esperas algo más, está claro, es decir, tengo claro.
Que le falte un pelet, que le falte algo, y eso del enrollable...
En parlarem.
Podria ser, que passa és que no està madur.
No està madur, no, clar que no, poquet a poquet. Saps qui també ha fet un pas més endavant?
Qui?
Microsoft. Microsoft aposta fort per les seves noves Surface Pro i Surface Laptop, amb un disseny renovat, més potència i un preu sorprenentment baix.
És que Microsoft té unes anades i vingudes tremendes, eh?
Però, bueno, té aquí dos dispositius que s'està consolidant en aquests dos dispositius, que volen competir, això sí, de tu a tu amb Apple i altres grans del mercat.
Si baixa preus és perquè el MacBook Air ha baixat molt de preu i ha posat un llistó altíssim i no s'estan venent. Si no, no baixes preus. Això és claríssim.
Sí, sí, però és un segment molt en concret i s'ha fet aquell mínim espai i s'ha situat bé. Què tal aquests dos nous terminals? Bueno...
Posada al dia.
Claro, puesta al dia i, ojo... Creo que es algo necesario porque hoy día la verdad que la portabilidad que están dando las Surface es algo con lo que Microsoft creo que lo está haciendo muy bien. Es decir, no es un ordenador portátil, no es un tablet, pero tiene cosas de las dos que a la mayoría de usuarios en portabilidad, bueno, pues les está resultando súper útil, tanto trabajar en una oficina, como trabajar en tu casa, como trabajar desde cualquier sitio y siempre bajo el sistema operativo de Windows. Y donde están llegando a sitios donde no están llegando los laptops o los ordenadores portátiles hoy día. Entonces, precisamente el renovar estos dos modelos, el que uno de los modelos incluso le hayan bajado un poco la pantalla, en vez de 120 Hz, a 90 hercios, en vez de 13 pulgadas, 11 pulgadas, ha hecho que estos equipos hoy día puedan soportar la tecnología de lápiz con la que, bueno, pues otros fabricantes de nada más tablets pueden tener en comparativa, o incluso con estos teclados portátiles y demás, bueno, pues lo que han hecho es bajar el precio de los 1.000 euros a los 800 euros o 799, pongámosle, ¿no? Es decir, han bajado esta parte de que hoy día comprarte un Surface son más de 1.000 euros a bajar esa barrera de los 1.000 euros y tener un equipo 100% funcional. Está claro que por debajo de los 1.000 euros va a tener un Snapdragon de 8 núcleos en vez de 16 o de 32, que va a haber alguna pequeña diferencia en la pantalla, pero al final es un equipo que creo que da una muy buena solución, ojo, bajo el sistema operativo de Windows, y que, vamos, compite contra todos los ultraligeros que quieren sacar. También, claro, bajar un poco la potencia les ha permitido la ausencia de ventiladores, con lo cual son equipos ligeros, son, bueno, creo que como funcionalidad de equipo Windows para trabajar en cualquier sitio y en un momento de llegar a tu oficina o a tu casa, conectarle un USB-C y poder conectarlo a una, dos, tres pantallas, tu teclado, tu ratón y demás, bueno, pues es una muy, muy, muy buena opción a día de hoy. Y eso sí, todo a través de USB-C. Ya incluso los puertos de carga que tenían el suyo propio, que lo llamaban Surface Connect, bueno, pues lo han eliminado y ya a través del USB-C podemos tirar todo. Para mí creo que es una muy buena opción a día de hoy.
O sea, es el MacBook Air, pero en Windows. Claro, si tu fas anar a Windows i vols i busques un equip ultra lleuger, prim, que et duri la bateria, que tingui potència suficient per fer doncs, el 90% de les coses que fem la majoria de la gent amb ordinadors, és aquest.
Sí, sí, pero además incluye funcionalidades tipo iPad Pro.
Sí,
la conexión del teclado, el lápiz, y ya que lo pones encima mientras está cargando.
Sí, perquè decir, el tema del llapis no tenien molt bé.
Això és un rumor que porta anys instal·lat. És l'iPad Pro amb sistema operatiu macOS.
Sí.
Si vols, ¿eh? Porque al final tú un iPad Pro con el teclado este que se inclina y el stand que porte, que puedes comprar a par, y el trackpad y toda la historia, si allí le poses macOS per potencia, ya saben que pot, entonces sería eso. És que seria això, el que passa és que, clar, llavors qui es compra un MacBook o un MacBook Air? És que, clar...
El híbrido, por eso digo que es una muy buena solución, porque a día de hoy podríamos decir que es el híbrido más perfecto que puede existir.
Doncs vinga, va, perquè Microsoft ha donat en aquests terminals un pas endavant, i un altre que ha donat un pas endavant en el segment dels mòbils és Samsung, perquè fa, doncs... un pas més cap a la comoditat financera. Ara, gràcies a una nova funcionalitat integrada, podràs enviar i rebre diners de manera ràpida i senzilla directament des del teu telèfon, sense necessitat d'obrir apps bancàries ni res. Una aposta clara per fer un mòbil i una eina completa de pagament i transferència. Això sí, segons el Ricard, si tens diners, em podràs donar.
Exacte.
Però si no en tens, també en podràs rebre,
Tothom,
te'n podran enviar.
Tothom vol gestionar els nostres diners i tenir els nostres diners i ens cuidaran com ningú els nostres diners.
Al final li volem donar molta més utilitat al nostre dispositiu, no?
Sí, bueno, recordemos, hagamos un poquito de historia, ya sabes que soy el friki de la efeméride, pero hagamos un poquito de historia. Y claro, Samsung y su sistema Wallet fue el primer fabricante en llegar a un acuerdo con Visa y Mastercard a nivel mundial, y por venirnos aquí a España, el primer pago que tuvimos, o el primer dispositivo donde podíamos virtualizar nuestras tarjetas de crédito, fue con CaixaBank, que todavía era la Caixa, y Visa y Mastercard. Es decir, ya Samsung en el tema de los pagos ha sido pionero en el mundo, ¿no? Entonces, precisamente esta relación con Visa y Mastercard es la que ahora mismo, viendo, bueno, pues que hay un Bizum que se está extendiendo, que hay unos wallets que cada vez son más utilizados. Bueno, pues al final, ¿qué han hecho? Utilizar la tecnología que ya tienen de NFC, los acuerdos que tienen con Visa y Mastercard para crear un tap to pay, es decir, que directamente a través de NFC tú des la orden de pago desde tu wallet, desde tu tarjeta de crédito o de débito, y directamente tocando con otro teléfono que esté dispuesto a recibir y aceptar, bueno, pues puedas pagar y él pueda recibir, ojo, siempre a través de tarjetas.
Aquí ya...
Olvídate de que el banco tenga integrado o no tenga integrado.
El tema del
banco ya tiene acuerdo o con Visa o con Mastercard.
Ah, exacte. Con lo cual, aquí seria una miqueta, doncs, saltar-nos el banc
i aquesta transferència fer-la a través de Visa o Mastercard.
Ja, exacte,
utilitzant la tecnologia de Samsung.
Al final, fixa't que la transferència es fa amb targeta de crèdit. La transferència.
Bueno, necessites al final una entitat bancària, algú que respaldi aquesta transferència.
Però, per exemple, el sistema Bizum va a través de cuentas bancàries. Bizum va a través de cuentas bancàries.
Però fixa't que va haver un moment...
Este sistema va a través de les targetes.
Sí, però fixa't que va haver un moment en el que es va començar a plantejar que les grans tecnològiques es convertissin en bancs propis, en poder transferir... I que ells tinguessin ja els diners i transferir entre comptes de la tecnològica, que no intervingués cap banc. Per això, fixa't que s'ha anat diluint i sempre hi ha d'haver o una targeta de crèdit o un compte, sempre. Si no.
Exacte, una entitat financera, en aquest cas respaldada per Visa o Mastercard, que te recorda amb totes.
Exacto, i a nivell mundial, a més.
Ara t'ho anava a dir jo, no? Seria un... el Visum és molt més local, molt més espanyol, ara vol sortir a nivell europeu, però aquí, en canvi, s'obre molt més internacional.
Clar, bueno, és
el
nivell
PayPal
mundial.
PayPal Cash, Apple Cash, bueno, aquestes històries, és mundial. Ara té uns requisits, has de tenir doncs, compte Apple, per exemple, si vols l'Apple Cash, si vols el PayPal
el
Cash, també...
Al final, que exacte, necessites és l'aplicatiu.
I pel Samsung aquest, has de tenir un Samsung.
Un Samsung, sí.
Clar, és que, tornem al tema de les estandardizacions, o no? Aquí cadascú genera la seva manera i quan un comença a destacar surten les lleis europees normalment i diuen, no, escolti, això s'ha d'obrir a tothom. I llavors venen els...
Bueno,
els
bueno perquè problemes. Primer ve la tecnologia i després venen i fem la legislació.
Bueno.
Però fijaros que és que Samsung és normal que siga en esta carrera perquè ja us digo, sempre han sido los pioneros en cerrar este tipo de acuerdos. Tienen las entidades bancarias, pero antes de las entidades bancarias tenían ya las entidades de tarjetas que al final es por lo que se mueve la mayor parte del dinero, ¿no?
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dime, ¿crees que ve? Mes.